Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling.
I ara tenim així amb nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada d'Unides Podem per Castelló en el Congrés dels Diputats. Clar, jo què vol que li diga? En primer lloc, molt bon dia.
Molt bon dia.
I aguantar el xaparrón. El jutge imputa una exempleada de Podemos per al cas Niñera. Un jutge de Madrid ha imputat a una antiga responsable del Departament de Premsa de Podemos en el cas a on investiguen si ella i una altra assessora de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, van desempenyar funcions que no eren el càrrec que tenien que fer, sinó que el que feien era cuidar a la xicoteta d'Irene Montero i de Pablo Iglesias.
Bé, nosaltres estem acostumats, per desgràcia, en Podem, en Unides Podem, a denúncies sense cap trellat, que bueno, pues, se traduïssin en investigacions, en imputacions, per després ser arxivades sense que ningú es faci ressò de l'arxiu. En aquesta qüestió ja porten temps des de la denúncia, pues bueno, aquí aprofite qualsevol mitjà, qualsevol periòdic, en fi, no sé ara mateix l'origen, d'una fotografia d'una treballadora del Ministeri en una xiqueta al braç, com en un moment donat he pogut estar jo per dir alguna cosa, en un acte de campanya justet, pues, va, que agarres a la xiqueta, etc. Van aprofitar una algo tan, en fin, ordinària, anem a dir, com una foto d'ella, per muntar un cas, muntar una acusació i fer una, bueno, dir unes barbaritats increïbles, com que resulta que una treballadora del Ministeri està fent de niñera de la filla d'Irene Montero. Això, bueno, pues, com tot, jo no tinc cap dubte que acabarà arxivat. La tristesa és que, bueno, pues, passa per desgràcia molt en aquest país, que contínuament ens estem alçant i omplint tertúlies i portades i noticiaris en les acusacions falses que després arxiven, mentrestant notícies que són claríssimes, sentències de corrupció, com les del Partit Popular, que ha hagut estos dies una altra sentència, la tercera, de l'Audiència Nacional, condemnant al Partit Popular per beneficiar-se, com una trama il·legal del cas Gürtel, pues aquestes coses són notícia. Una sentència com aquesta, d'aquesta rellevància, pues bueno, són notícia un dia i s'obliden, per no parlar de totes les investigacions que s'estan fent ara per tot l'abús. Ja ho sap tot el món, en el tema de les mascaretes, allà a la Comunitat de Madrid i a l'Ajuntament, bueno, a la Comunitat de Madrid, d'aquesta investigació que s'està fent per un enriquiment il·legal, per mordides, per una gestió horrorosa dels recursos públics en el pitjor de la pandèmia, on hi havia gent, amiga i família del Partit Popular que s'estaven enriquint a costa de la desgràcia de la població. Això són coses greus que apenes ocupen portades, però de pronte acusacions d'estes ridícules que acabaran arxivades, pues bueno, són notícia i aixina mantenen, pues, les tertúlies i les portades en acusacions que després arxiven, ara sí, ningú, quan s'arxiven, ningú ho posa de ressò, ningú demana disculpes, tampoc.
En este cas, Juan José Escalonilla, que és el jutge que està en instrucció del número 42, citarà a declarar a Gara Santana en qualitat d'investigada el pròxim 10 de maig. A vostè li consta que tot això no és cert?
Hombre, és claríssim que és aixina, no tinc cap dubte de que s'arxivarà, i mentrestant estan donant notícies de presumpta corrupció. Uh-huh. És una llàstima, i també és una llàstima que hi ha acusacions que són absolutament, que no se sostenen, n'hi ha xutxes que obrin investigacions i obren casos quan no n'hi ha substància, i per desgràcia en la justícia en aquest país ens trobem que si se dedicara tant d'interès, tants de recursos i tant de temps a investigar la corrupció del Partit Popular, com se dedica a buscar coses que no tenen substància i que s'arxiven en Podem i en Unides Podem, pues bueno, d'altra manera anirien les coses, tindrien una política molt més neta. Nosaltres som, des de luego, el grup i la força política més investigada de la història, no? I bueno, tot s'arxiva, però mentrestant estem parlant de denúncies falses tot el temps.
Sí, mire, jo també volia que abordarem un tema, i és que Unides Podem registra una iniciativa per a revisar aquests títols nobiliaris que han estat imputats i condenats per corrupció. Estos sí han estat condenats per corrupció. Igual que diem una cosa, també diem l'altra. Ha registrat una iniciativa o registrarà durant el matí una iniciativa en el Congrés per aquesta retirada de títols nobiliaris a condenats per corrupció.
Bueno, és que jo crec que és una cosa de justícia, que jo crec que tot el món que ens està escoltant trobarà que és molt raonable. Ens trobem en un país on la corrupció política està posada hasta la mèdula del sistema. Tenim partits, com estava dient abans, a vosaltres estan investigant molt i arxivant molt, però tenim acusacions molt greus de partits com el Partit Popular, d'enriquiment, de caja B, de mordides, de anar dopats a les eleccions, etc, etc, etc. Aquí és molt laxe en este país, la gent en general, hi ha una cultura que bueno, pues probablement és ben molt marcada del franquisme, no? I d'aquesta cultura política, de ser molt laxes i molt bueno, consentidors, anem a dir, en la corrupció. I seria molt bo, netejar-nos. Un dels orígens de la nostra força política, des de luego, va ser esta lluita contra la corrupció, que això ens fa molts enemics, des de luego. Però tenim claríssim que la política ha d'estar neta de corrupció i això està en la línia, aquesta proposta nostra que acabes de dir, està en la línia del que, evidentment, en aquest país no se poden donar privilegis, ni medalles militars, ni títols nobiliaris, ni res del món, ni claus d'una ciutat a corruptes. I això seria una pràctica molt positiva per a la democràcia.
S'està parlant d'aquest arrepentiment que té Pablo Iglesias per haver nombrat a Díaz sense fer primàries. En aquest punt, on estan?
Sí. Bueno, en aquest punt estem en que s'ha fet una tergiversació d'unes declaracions que jo vos dic clarament que jo estava parlant en un amic per telèfon el divendres passat i em diu, bueno, ja saps quines declaracions ha fet Iglesias de que s'ha arrepentit de que Yolanda siga la líder, nomenar-la, anem a dir, com a líder del partit, de la força política, etc., que s'ha arrepentit de... I jo me vaig quedar gelat, jo dic, ostres, i quan vaig escoltar l'entrevista, jo crec que l'haurà passat a molta gent, jo vaig pensar, bueno, pues este home el que està dient és una cosa molt raonable, ell no estava dient que estava arrepentit, o que pensava que Yolanda no era la líder que necessitem, o que realment tots, no?, estem valorant com la nostra líder i la persona que pot encapçalar una candidatura, no?, d'Unides Podem, en absolut, ell el que dius de quant a les formes, pues bueno, si ho va dir sense parlar en ella, si se tenia que haver un altre procediment, etc. Ell va dir que en aquest moment, pues bueno, si li van preguntar sobre el tema de si s'havia precipitat en dir-ho ell, sense haver-ho consultat, parlar, primàries, etc. Però ell va dir el que va dir en aquest moment i jo crec que és un consens, sé que és un consens general en la nostra força política en Podem i en Unides Podem de que Yolanda Díaz, des de luego, és la líder que realment pot aunar ahí forces polítiques en un front ampli per a unes futures eleccions i per fer front a aquesta amenaça de l'ultradreta.
Ell el que comentava és que creu que és esta companya la que deu de decidir. Ell diu, bueno, evident, quizá me equivoqué o quizá ese no fue un acierto, però al final li ho deixen un poc en mans de Yolanda Díaz, que siga ella la que determine i diga si vol o no obrir primàries.
Això és evident, això sempre ho hem dit, que bueno, ell va donar el seu parer, una alternativa. Dir, no? I jo crec que també, d'alguna manera, ell ho va explicar moltes vegades, que d'alguna manera estava posant-li veu, anem a dir, a lo que tot el món pensem i hem parlat i hem compartit en l'espai polític, de manera que no va fer una cosa estranyíssima. Que la manera de fer o dir-ho pues, fora la millor o la pitjor, això és un tema que, bueno, no és igual que estem discutint. El que està clar és que n'hi ha un consens en el nostre espai polític de que Yolanda Díaz és una bona candidata i portaveu per a nosaltres i, des de luego, també ho diem sempre, hem de respectar, òbviament, el que ella decidisca, el que ella vagi fent o el procés que ella també decidisca per anar fent, per al tema de buscar confluències més amples.
També hi ha dues coses que me llama l'atenció i vull que vostè, si és real, ho diga i si no ho desmentisca. Diuen que la Fundació de Podemos dispara un 70% el seu gasto en sous de... diuen que de 190.000 passa a 324.000. Els quins sous?
Bueno, jo, aquesta informació, te dic que no sé d'on ve. Estem en les contínues especulacions i les contínues informacions que, ves a saber, s'ha parlat... jo crec que tot el món sap, o bueno, molta gent no ho sap, però bueno, nosaltres els càrrecs públics donem una part del nostre sou, per partit, per a causes, per a diferents projectes, etc, etc, i s'ha fet causa de dir que això és una caixa B, volent equiparar-la a la del Partit Popular, de les mordides i del contratació pública amanyada, etc, etc. Vull dir, jo sincerament crec que, bueno, pues contínuament s'està donant bola a informacions sobre el sou, sobre no sé què, si el contrato de neurona, si responde a lo que se pagó, i vinga a investigar, i vinga informacions que ni responen a la realitat. Jo crec que nosaltres és la formació més investigada i nosaltres farem bé de fer el gasto que... Bueno, nosaltres sempre diem, no devem ni un euro als bancs. Som l'única força política que no devem un euro als bancs. Això ens dona molta llibertat per plantejar qüestions que tenen que veure la banca pública, que tenen que veure en què se cobren impostos als bancs, etc, etc. I això ens fa molts enemics, però bueno, nosaltres efectivament dediquem els nostres recursos de manera absolutament legal i transparent a la tasca política que estem fent.
La sessió de control del govern, que vostè va estar allí, un poc dura en quant al Sàhara i demés, no?
Sí, va ser... Bueno, era el que esperàvem, no va ser sorprenent, perquè el gir que va fer el president Sánchez respecte a la posicionament de país, no? D'Espanya, de l'Estat, respecte al Sàhara, va haver un gir, no? Un canvi de posicionament sorpresiu, sense plantejar-ho ni tan sols al Consell de Ministres. Sí, sí. I bueno, pues ahí se va reflexar el parer una miqueta que tenim al nostre país. Jo crec que tot el món coneix a persones, a famílies que tenen vincles en el Sàhara, que porten així a xiques i xiquetes. Tenim un vincle històric en el Sàhara i no oblidem, és un país que va patir una invasió militar per part del Marroc. Mm-hmm. Entonces ara mateix estem parlant de que Ucraïna, claro. Té tot el dret a ser un país, a defensar la seva integritat territorial, que és així, davant una invasió salvatge de Putin, i resulta que estem dient que el poble saharaui, que va patir lo mateix pel Marroc, pues ara s'hauria de conformar a lo millor en ser una província de Marroc. Entonces, bueno, això que ningú entén, se va veure allí, van ser molt durs els discursos i van haver moltes cridades també per la nostra part de dir al senyor Sánchez que torni al consens, que és el consens que tenim de país i que, de, per altra banda, és el que la ONU ha mandatat per a una eixida pacífica al Sàhara, que és un referèndum i l'autodeterminació. Nosaltres no defensem una altra cosa que el que diu la ONU. I voldríem que això, que el senyor Sánchez pues, se replantejara. Ahir va quedar clar que alguns van presentar una iniciativa per part de diversos partits d'esquerres, inclús Unides Podem, respecte a aquest posicionament, respecte al Sàhara, i altres partits se van abstindre. La bona qüestió és que el PSOE se va quedar a soles, mantenint la postura de Sánchez.
Quan estan al Congrés i fa la intervenció el president d'Ucraïna i parla d'aquestes empreses i nomena a la que tots tenim ací a la localitat de Vila-real, bueno, a la província de Castelló, vostè es va sorprendre?
Sí, absolutament, clar. Nosaltres no sabíem el contingut del discurs de Zelensky i ens van quedar a quadros. Jo me vaig alegrar molt quan vaig escoltar de seguida l'aclaració que va fer Porcelanosa respecte a que ells no estaven, van tancar alguns pedidos, o així, però no tenien ja, en fi, no estaven fent ara negoci en Putin, en Rússia, i no estaven, bueno, pues no estaven trencant d'alguna manera aquest aïllament que volien finançar per tal de fer una pressió important per acabar en la
guerra. No s'esperava sentir
aquest
nom.
No, en absolut, clar que no.
Mire, també hem estat seguint el procés que ha tingut Nordex Acciona. També vam veure que va estar a Madrid, a la porta del Congrés, que vostè els va atendre. Finalment, l'empresa se tanca, han arribat unes negociacions i este cap de setmana ha tret un vídeo en aquestes declaracions. Anem a sentir-les.
Hola, soy Rubén Sánchez, activista social y sindicalista de CNT Valencia. Desde el minuto uno he estado apoyando a las trabajadoras y trabajadores de Acciona Wind Power, Valdusó. Y puedo afirmar con rotundidad que el gobierno de España no nos ha ayudado, no nos ha apoyado en nada. De hecho, ha mandado una carta compromiso a Carles Muret, que nos ha apoyado muchísimo, diciendo que ellos, el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, no podían hacer nada ante el cierre, que es cosa empresarial, y que desconocían los motivos del expediente de regulación de empleo, cosa que es falso, porque se les ha informado tanto Marisa Saavedra, la diputada por Castellón de Unidas Podemos, como Baldoví, Carles Mulet, han informado de todo. También tengo que decir que estamos muy descontentos con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que hemos tenido que ir detrás de él para que se reuniera con nosotros, con nosotras, y que su apoyo ha sido cara a la galería. Estamos muy decepcionados con el gobierno de España, que es un gobierno, se supone, de izquierdas, progresistas, y que debe de ayudar a la clase trabajadora, y no lo ha hecho, en absoluto. Ni el presidente Pedro Sánchez, ni la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ni de Transición Ecológica Teresa Rivera, ni Reyes Maroto, ni Calviño, no nos han apoyado en nada. Y creo que esto se tiene que saber. Acciona One Power Valdusó es la única planta de energía eólica de la Comunidad Valenciana y la segunda en España. Y han permitido esto. Es lamentable, me parece lamentable. Quiero dar las gracias a Marisa Saavedra, diputada por Castellón de Unidas Podemos, a Joan Baldoví, diputado en el Congreso por Valencia de Compromís, a Carles Mulet, diputado del Senado por Compromís, y a Miguel Urbán de Anticapi, el eurodiputado que ha llevado nuestra lucha al Parlamento Europeo. Ellos, ellas sí que han estado con nosotros y nosotras. Un abrazo.
Bueno, pues ell era un representant de la CNT, l'anomena vostè, sap que ha estat en ells que ho ha portat, però després diuen que no s'ha pogut fer res. Què ha passat?
Pues ha passat una qüestió que és molt injusta i que és una realitat. Bueno, al nostre país i a la resta del món. Estem en un sistema que és el sistema capitalista, que es diu de lliure mercat, que no és tan lliure. Això, lliure mercat vol dir que les grans empreses, les grans corporacions poden fer el que vulguin sense cap tipus de regulació. Nosaltres, des de l'ego i des d'Unides Podem, entenem que la política està per a velar per el bé comú, per lluitar per el bé comú. I des de l'ego, en aquest cas, igual que ho hem parlat de vegades en altres qüestions, com el sector primari, etc., en sectors, especialment en els sectors essencials, la política, l'administració, ha de tindre algun tipus d'instruments de regulació per a velar pel bé comú. En aquest cas estem parlant d'una empresa, ho hem parlat moltes vegades, una empresa amb beneficis que genera ocupació aquí i que d'un sector puntero que és de futur en el nostre país, que és de la transició ecològica, però que ha considerat que pot tindre més beneficis pels seus accionistes traslladant l'empresa a la Índia o a Xina, no? Que és el que sospiten i denuncien els treballadors, que han fet una lluita realment denodada i admirable. Però, clar, ens trobem que és el que diuen aquells, és el mercat, amigos. No, ha, sembla ser que no hi ha instruments per a regular, en aquest cas seria per a evitar, per a prohibir, anem a dir, o evitar que aquesta empresa se'n vagi. Jo en algun moment, nosaltres vam instar en el Congrés, vam interpel·lar al Ministeri d'Indústria, i a la ministra Reyes Maroto per tal de veure si des d'Indústria se podria reconduir el tema. Ells diuen que d'alguna manera han intentat mediar en l'empresa i no s'ha aconseguit. Nosaltres, jo ho he dit públicament, a més de dir-lo als treballadors en els que estic en contacte, a més de fer seguiment de l'acord en el que han arribat, que se complisca, seguirem lluitant per el tema d'evitar la deslocalització de les empreses. El mercat, el treball, a veure, les empreses, l'economia i les empreses han d'estar al servei de la ciutadania, de la gent, i han d'estar les empreses per generar llocs de treball allà on estan. I la riquesa ha d'estar en el país on estan radicades les empreses, la riquesa i la creació de treball. El que és una barbaritat és això que està passant, que per desgràcia no és l'únic cas, és evident. De manera que nosaltres entenem que a nivell de país, a nivell estatal, però també a nivell europeu, i per això també ho hem traslladat als companys de l'esquerra en la Unió Europea, en el Parlament Europeu, iniciatives per tal d'evitar la deslocalització de les empreses. Se tenen que buscar mecanismes per tal de regular que empreses, com estem parlant, en beneficis, que tenen futur, que tenen càrrega de treball i que fins i tot en molts casos han rebut subvencions de l'administració, se'n vagin fora, important res els llocs de treball. Entonces aquí jo sempre ho he dit, i en diàleg amb els treballadors també, aquí, més enllà de la desgràcia que suposa que en la nostra comarca més de 100 treballadors se n'aniran al carrer, empreses auxiliar, etc., tenim un problema de país, de sobirania industrial, de sobirania energètica, i des de llavors estem treballant, ho tenim claríssim, per una regulació del mercat. jo vull dir que la dreta i l'ultradreta parlen, quan parlen d'aquestes mesures, diuen que són bolivarianes. Això de regular el mercat, què vol dir? El mercat s'autoregula, no? Aquest és el mantra que diuen els neoliberals, quan resulta que l'autoregulació del mercat és aquesta. Vol dir que aquí el que importa són els beneficis econòmics d'uns pocs i importa res el benefici de la majoria social. Continuarem treballant per això, no hem baixat els braços, perquè s'ha acabat la lluita, diríem, de Nordex.
Pues Marisa Vedra, moltes gràcies per haver estat així. Ja sap que nosaltres estem encantats en que arribi, perquè no mai ens diu a res que no va a contestar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins a l'altra.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal. Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente.